amb un hub internacional de referència.
Tot això, com dèiem, en aquesta fira marcada per la desgràcia de Còrdoba i on està prevista l'assistència de més de 155.000 professionals.
Hem arribat a les 11:04 minuts amb més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 11:04 minuts, en 73a hora de programa. S'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics i volen repassar just en aquest moments els guanyadors dels Premis Ciutat de Palma que ahir es varen donar a conèixer, Xisco.
Així és, i Marta, perquè aquesta casa està d'enhorabona. La periodista sí. d'Iveta Ràdio, Victòria Morell, ha estat guardonada pel projecte de podcast i documental Nude amb el Ciutat de Palma de Periodisme, un podcast i un projecte que aborda temes relacionats amb la prostitució i el consum de pornografia. I dins aquesta mateixa categoria, el jurat també ha fet una menció especial a Les desaparicions, el podcast dirigit per Joan Cabot, que parla d'un tema poc visible com és el del suïcidi.
Un documental d'IB3, L'últim vaquer de Hollywood, també ha estat distingit amb el Premi Maria Fortesa d'Audiovisuals, i el nostre company Rafa Gallego, presentador de L'Aviador, programa de cultura dels capvespres, és l'autor de Chocolate, l'obra que va guanyar el Premi Margaluz d'Arts Escèniques.
El periodista de Televisió Espanyola, Jaume Oliver, ha guanyat el Premi Llorenç Villalonga, de novel·la en català, i el Camilo José Cela, de novel·la en castellà, ha quedat desert, tot i que s'hi presentaren 733 novel·les. Se'n van presentar moltes, però no tantes. 733. La gala, com totes les altres activitats institucionals, es va suspendre pel dol per l'accident de tren a Còrdoba, i els premis es lliuraran a la sala de plens de l'Ajuntament, una data que encara està per determinar per part de l'Ajuntament. Uns premis Ciutat de Palma, que en aquesta casa, tant IB3 Televisió com IB3 Ràdio, la sort mos ha vengut de cara, i també un company, com és en Jaume Oliver, company periodista de Ràdio Televisió Espanyola, és el guanyador, flamant guanyador de Llorenç Villalonga, de novel·la d'enguany.
Molt contenta que aquesta casa no sigui tan present en aquests premis, sobretot per temes tan sensibles, en el cas de Victòria Morell i el seu nut. Recordem, ella ens ha visitat en aquest programa. Jo crec que parlar de temes tan delicats com, per exemple, és la prostitució, que surti a la llum alguns temes durs, no, que se visibilitzin, jo crec que això és molt important. La menció en Cabot, que també crec que un tema com el suïcidi, que sigui que se'n parli, no? Que se'n parli, que s'intenti donar visibilitat a temes tan amagats, crec que és molt important.
I trencar una mica aquest tabú, que el que demostra és que IB3 Ràdio ha apostat per una sèrie de professionals de temàtiques i també en format podcast, que ja fa, de fet, en Cabot és la primera menció per al segon premi que guanya la segona Ciutat de Palma després de La Porta i també per Campeón, és a dir que no és per fer-se bona en aquesta casa, però sap triar els projectes que després surten premiats. Ja
sí, no, i en el cas de Victòria Morell també és el segon premi de Ciutat de Palma, ja havia tingut un premi de Ciutat de Palma per Petricor, i en el cas, per exemple, d'en Jaume Oliver, és cert que és la seva segona novel·la, ja va publicar fa uns anys Crònica desordenada de Ciutat Antiga, i la veritat és que si una cosa té en Oliver és que és un picador de pedra i que fa 5 anys que se dedica en cos i ànima en aquesta novel·la, i sembla que ens sentirem a parlar també d'aquesta altra ucronia que ha presentat en el premi de Ciutat de Palma i que ha resultat guanyadora.
Que curiós, perquè quan deies, no? No és la primera vegada de Victòria Morell, no? I anomenaves Petricor un altre tema, com l'autoestima, per exemple. O sigui que cal destacar la sensibilitat d'aquests premis per poder donar protagonisme, no? Als autors, en aquest cas autors nostres, que aposten, no? Per aquesta temàtica. Ho comentàvem a primera hora. Les ueres d'Emmanuel Macron, el president de França, han estat portades pràcticament de tots els diaris.
Me revienta el corazón. No hay nubes en el cielo, pero sí gafas de sol. Me ven, pero ya... notícies, Marta. Emmanuel Macron ha sorprès amb ulleres de sol el Fòrum Econòmic Mundial de Davos. Va anar a parlar de la força d'Europa i la importància de fer servir eines polítiques i econòmiques quan no respecten les regles del joc internacional. Una clara al·lusió a la feina que està fent ara també de picar pedra, com deia Joana Maroto, de Donald Trump, qui, per cert, fa dos dies va filtrar missatges de WhatsApp d'Emmanuel Macron i també del primer ministre dels Països Baixos parlant de Groenlàndia.
I més enllà del discurs, d'allò que va dir Emmanuel Macron, ha cridat l'atenció, o han cridat l'atenció, aquestes ueres d'aviador fosques que lluïa i que li donaven aquest toc o aquest aire Top Gun que no va passar desapercebut. El motiu és que el president francès va patir un vessament en un dels seus ulls, en un dels ulls, que ha deixat la part blanca més vermella i inflamada del que és habitual i, per tant, els metges li havien recomanat que dugués ueres de sol.
I per fotosensibilitat, va dir ell, i per evitar que aquesta imatge no desviés l'atenció del seu discurs, dur aquestes ueres com a mesura temporal recomanada pels metges. No sé si va aconseguir això de que ningú no en parlàs.
Això és que no desviés no l'atenció del seu discurs.
Que no t'assembla que ha de sortir de Davos i ha d'anar a pilotar un avió d'Air France.
Totalment.
I t'ha de dir puja, que ja han de posar finger per començar a lairar-nos i partir.
A mi recorda aquella imatge de Cobra dels anys 80, perquè aquestes ueres, és vera que no han passat de moda. S'utilitzen...
També has de tenir una estructura òssia com s'ha de Emmanuel Macron.
No
coses
tenen bé
com
tothom,
són.
Eh?
No, aquestes jo aquestes ueres ho he intentat no i jo tinc la cara molt ampla. I jo pareix talment una foto de medalla. I no m'hi vaig. És a dir, no, has de tenir un físic particular per poder dur aquest tipus.
En qualsevol cas, sigui recomanació mèdica la veritat és que no han passat desapercebudes les ueres, no sé si en podria haver triades unes altres, perquè és vera que...
Un poc més discretes.
Jo crec que
no,
sí.
No, companys, perquè... fora ueres, en realitat. Fora jo ueres. No vull... Sí, perquè, no sé, jo estava pensant abans la conversa entre ell i na Brigitte. Què faig? Me poso ueres o no me poso ueres? Perquè si no, igual se fixaran amb el meu ull vermell. Ostres, no, directament captaràs molt més l'atenció amb ueres que no sense. Jo crec que directament l'acció correcta hagués estat sense i mira, mala sort.
Jo crec que ell estava, ull, jo crec que ell estava enviant un discurs, un missatge. Aquestes ueres són...
Me queden bé.
D'entrada un parell. És a dir, ara te'n compraré un parell, però pot ser que ell sabés que aquestes ueres li quedaven bé i necessitava assegurar-se totes les portades dels mitjans com així ha estat, o també que són unes ueres de tall americà, podríem dir, o nord-americà, recorden moltes pel·lícules d'aquestes com si fos un aviador de la pel·lícula Top Gun, i qui sap si també estava enviant un missatge a Donald Trump. No sé si de m'agrada consumir productes nord-americans o vés alerta, que jo també tenc avions caça i puc
anar
a defensar Groenlàndia si m'hi posa en un moment. Ja ho veurem.
En tot cas, és una de les imatges del dia. Fixeu-vos en un dia que parlaran d'estilisme, que curiós. Volen parlar d'estilisme i sobretot volen celebrar també el Dia Mundial del Xandall, una peça que estimes o odies.
Dime que me pongo, solo tengo chándal. Y si es verano con las chanclas y la banda. Tengo la dolanda, motor alemana.
Avui és un d'aquells dies en què la comoditat té excusa oficiada en el calendari perquè és el Dia Mundial del Xandall, aquella peça que va néixer pensada per fer esport, en principi, i que ha acabat conquerint el sofà de casa nostra, el carrer i fins i tot les passarel·les, del gimnàs als escenaris de hip-hop, dels anys 80 a TikTok, i han de dir també que el xandall ha passat de ser pràctic, no?, i còmode, a ser tendència fins i tot. I avui volem saber, Xisco, com s'ha guanyat aquest lloc d'honor dins el nostre armari.
Aquesta peça té un origen humil, però interessant, apareix a mitjan del segle XX com a roba d'entrenament en teixits pensats per poder suar, precisament. Però amb els anys, atletes, artistes, cantants i d'altres icones urbanes el varen convertir en un símbol de comoditat, d'identitat i, per què no dir-ho, d'actitud. En volem parlar amb tota una experta en moda i també en xandalls. Ella és Soledad Rebollara, que ja poden saludar. Soledad, com estàs?
Hola, buenos días.
Encantat de saludar-te i te volia demanar el primer de tot. Tan interioritzat tenim el concepte xandall que fins i tot li han dedicat un dia mundial? Perquè no totes les peces de roba tenen el seu dia.
Bueno, llevas toda la razón. Pues yo creo que sí, que al final el chándal, desde hace mucho tiempo atrás, ya nos lo poníamos para estar cómodos. Cuando llegas a tu casa, lo primero que quieres es quitarte. Muchas veces salimos con una prenda, porque que no se nos puede olvidar que a nivel psicología la prenda hace como quieres aparentar en un trabajo, ¿no? Sabemos, en una oficina, cómo quieres aparentar, entonces según lo que te pongas.
Así, ¿no?
Claro, así proyectas. Entonces, la ropa chándal hace bastante siglos atrás, tú llegabas a tu casa y lo que querías era comodidad para quitarte un poco de esos tabús, o mejor dicho, de esas prendas, de esas corazas que nos ponemos para aparentar cuando vas a un sitio.
Clar, un xandall, allò que no demanes corbata, per exemple, és molt més còmodo, però en quin moment va començar a conquerir les passarel·les? Ho dic perquè ara ja hi ha moltes primeres marques, moltes primeres firmes que fins i tot a la passarel·la pugen o fan que desfilin una o dos xandalls, que a mi m'ha una mica regirat aquest tema, perquè hi havia aquella cançó de Martirio de con xandall y en tacones, arreglar però informal, que era com a sentítesi de l'elegància, i en canvi ara hi ha moltes hip-hoperes que se posen xandall en sabates de taló i m'ho sembla que han fet una oda dos vermells.
Bueno, al final todo evoluciona. Y la mezcla está el gusto, ¿no? Y sí que es cierto, por ejemplo, no hay que olvidarse en el desfile de Dior en Atenas, con motivo de los Juegos Olímpicos, hizo su desfile y ahí él mismo dijo que quien decía que la elegancia no lo da la comodidad y no el tacón solo te va a dar esa elegancia. Puedes estar, hoy en día vemos marcas deportivas con lujo, y ya no nos podemos olvidar tampoco la cantidad de artistas que suben al escenario con marcas como puede ser Balenciaga, Gucci, que te diseña looks para poderte mover encima d'un escenario.
Mira, ara a Soledat estàvem veient pels espectadors de televisió, i ho explicant pels oients de ràdio, algunes imatges, no, de famosos que creen aquesta tendència, no només gent del hip-hop, del món de la música, que també, però és veritat que hem vist, per exemple, Britney Spears, ara fa uns segons, na Paula Echevarría, na Rihanna, un llarg etcètera de famoses que també, evidentment, volen anar còmodes, però també com que marquen aquesta tendència i aquesta projecció que tu dius que volen oferir en els demés, no? Perquè està clar que na Rihanna no du el mateix xandall que na Paula Echevarría, no? Un poc també és el símbol de la personalitat, el xandall que tries, no?
Así es. A ver, es cuestión de actitud. Hoy en día lo que se pone en tendencia es que cuando se lo ves a alguien, que puede ser en este caso una celebrity o un artista, cuando lo lleva marca una tendencia porque se lo ves a ella y la actitud es diferente. Y como bien dices, no es lo mismo Rihanna que Shakira.
Que nosaltres, perquè jo me poso un de xandall d'aquests...
No, però ara te diran a Soledad, com a experta en vestir celebrities, que l'actitud és importantíssima.
Superimportante. Yo trabajo con técnicas de visajismo. Yo realmente, mi parte de estilismo, miro mucho tu actitud, o sea, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es tu día a día? Aparte, la morfología, claro. Es decir, depende... No todo nos sienta bien a todo el mundo, seamos sensatos. Ahora...
És que, per exemple, Soledad, a mi xandall me fa botifarró. Jo, per exemple, no puc anar en xandall perquè no és una peça que a mi especialment m'ajudi a lluir.
Vale, yo tengo que discrepar ahí...
Matízame. Si es para decirme sí. Que el chándal me puede quedar bien, matiza lo que quieras. Faltaría más.
Mira, es cuestión de los tejidos. Es decir, influye mucho el corte, el tejido. Por supuesto, tu morfología, que es lo que te favorece o no te favorece. Estamos viendo ahora mismo el streetwear, lo que son esos pantalones oversized, y de repente enseñas un ombligo a una chica muy delgadita y un top arriba, le favorece muchísimo más que a lo mejor otra persona que tiene otro tipo de morfología. Entonces, lo que tienes es que asesorarte por un buen estilista que te diga, mira, ¿así o así?
Ara li hem de demanar...
Ja quedarem a Soledad, perquè tampoc és... no és pla de fer aquí una classe pràctica de quin xandall m'he de posar.
Oh, supos sí? Que licres no mos convenen, però que mos convé. Que no tenim
ell
una...
Ell ha vingut a prendre nota.
Sí, ja vull prendre nota. Clar que sí. No, en el final, no, evidentment, tothom ha de poder dur una peça de roba còmoda i elegant, també, però no tot mos queda bé. Evidentment, jo una licra no me la posaria molt estreta perquè no m'afavorirà, però què podria afavorir-vos en Xisco i jo?
Claro, bueno, habría que hacer un estudio. Esto es así, a simple vista.
Aquí estoy fent clases online, sí, y particulars, sí, también, ¿eh?
No, no. M'encanta la Soledad porque es una dona educada, pero en realidad, diu, habría que estudiaros. Y a partir de aquí...
Així en un minut.
A partir de aquí ya veurem, si podeu anar o no en xandall.
No, lo que pasa que es verdad que sí, hay de verdad que hay muchas preguntas detrás y estudio, pero bueno, está claro que nos estamos fijando en lo que hoy en día se ve a nivel influencer, ¿no? Es decir, es que en los 2000 podemos recordar podríamos recordar imágenes de chándal brillantes como unas Britney Spears, pues que de repente eran como chándal brillantes con las marcas muy pronunciadas. Luego, en cambio, a partir del 2010 hasta el 2020, Adidas i Nike sacó también...
No, i que també soledat et xandall no té res a veure. Quan jo anava a escola, per exemple, que jo me'n record que se van emborrar de moda els xandalls aquells de tàctil, que no li... és que encara que fossis un foc encès, no te quedava bé.
No.
Ni per tall, ni per teixit, ni per res. I a part, se van emborrar de moda que et feien com a granel un xandall de tàctil amb un colors... que tu veies a qualcun punt d'aquests xandals i més o manco ja sabies
com de vellut,
que és allò que consumia, que és allò que consumia, que és allò que feia o que no feia. Era una prenda com a molt, una peça, perdó, com a molt identificativa. En canvi, ara, els xandalls també són una marca d'estatus, perquè n'hi ha alguns
que jo
vaig estar mirant-ho, 5.000 euros per un xandall, com per anar suant al gimnàs i fer-te un forat, és un disgust. I, per exemple, Navalla Montero, quan va reaparèixer, clar, anava amb una brilla, amb un calçó de xandall, que semblava que l'havia escopit la mà, i duia d'haver 8.000 euros a sobre en roba. Que ara xandall ja no és sinònim de barat, perquè ara pots deixar-te els euros que vulguis.
Xandall no és sinònim de barat, però tampoc tenir dobbes és sinònim d'elegància.
No.
A ver, para mí, tanto el xandall, todo va a depender de que te favorezca y tu actitud. ¿Vale? Hay una actitud que uno se pone, a veces está triste, ¿no? ¿No? Estamos tristes, estamos deprimidos, y a veces lo que hacemos es ponernos el chándal, porque vuelvo a lo mismo, de verdad que tiene mucho que ver. Es decir, es cuando uno está triste o apenado, se pone un chándal, como diciendo, me da igual, ¿sabes? Me tapo.
Això, Joana, ve d'antic.
Sí, ve d'antic.
Lo de chándal trist...
I tenim l'exemple més clarificador.
Ja sé per on
anau,
perquè és que parlem d'una imatge, Joana, icònica.
Bueno, icònica no ho sé, però colpidora.
Un moment dolent i el chándal, no?
Sí, perquè moment xandall de Natxenoa, quan se va separar...
Ja m'ho estorbàvem a dir-ho.
Todavía.
Quan se va separar d'en Bisbal, mireu-la aquí, evidentment, l'actitud de Natxenoa, el mood de Natxenoa, no era precisament el d'una persona que està per anar de festa, però clar, aquell moment xandall no ha passat a la història i seguim parlant, no? S'ha popularitzat molt aquesta peça de roba precisament perquè també és el moment, no?, de recolliment de Natxenoa.
Sí, sí, sí. Pero si a lo mejor baja maquillada, peinada y con una sudadera y con otro tipo de actitud, igual no os fijáis en el chándal.
Claro.
O sea, al final hay mucha lectura detrás.
El ver que estábamos basados a verlo en un otro context, y en aquel context ella estaba acabada de plorar.
Sí.
Llorada de casa, no? Que venia llorada de casa. I va baixar així com anava.
De nou, l'actitud, perquè ella va prioritzar el ser propera amb els mitjans de comunicació que no el seu estilisme, no? Aquí també podríem parlar d'aquesta
qüestió. Ara que parlem d'actitud, som en conversa amb Soledad Rebollar, experta en moda, que avui ha vingut a celebrar amb nosaltres aquest Dia Mundial de Xandall. Tenien la foto de Natxenoa, que és aquest xandall gris de tota la vida, però hi ha tota una subcultura que aquest xandall gris t'hi fascina i que demanen fotos de la persona que t'agrada amb aquest xandall gris perquè també és un símbol d'erotisme.
Sí.
Que no han de deixar de banda l'univers xandall perquè hi ha molt de fetichisme també al voltant.
Sí, sí, de hecho a veces en casa te pones el xandall de tu pareja grande en gris. Pues un poco para... Es que...
Les camises masculines.
Ay, las camises masculines.
Bueno, Soledad, yo me pensaba que veníamos a hablar de moda, però
pues moda también.
M'estàs obrint un universo que jo no sé si...
Mirena Marta...
Jo no sé si en aquesta hora se pot comentar.
Mirena Marta, com tot d'una ha contestat i ses camises aquestes que te poses.
Però qui no recorda la típica pel·lícula on ella passa el vespre, la nit d'ell i no té res perquè ha vengut amb un vestit de festa i se posa la seva camisa? Això és un clàssic total i absolut, o no?
Tu m'estàs entendiendo.
I tant, perfecte.
Perquè serà la directora tiene mucha calle.
Que són de dolents. Que són de dolents. Molt de cinema. Les meves escanes.
No, i parlant de xandalls famosos, fa dues setmanes se va fer famós el xandall de Nicolás Maduro, que és el que li van donar els nord-americans quan el van capturar. Un xandall que després se va exaurir a les 4 o 5 hores tothom anava obsessionat en comprar aquest xandall.
Caríssim.
Que tampoc era barat.
I tothom clar, va això, tornar bot.
Un expert en moda com una Elitza, aquesta febre que va pegar per el xandall d'un home a qui havia enduit a un centre de confinament.
Jo aquí no te podria decir perquè no lo entiendo.
Tu tampoc.
Lo siento, a mi se me escapa que Nike, o sea, creo que ha sido increíble. Nada de tiempo ya no había chándal, o sea, no había ese chándal en concreto, ese Nike gris. Bueno, yo creo que sí, fetichismo, ¿no? No sé, no lo entiendo.
La de totes maneres, no, home...
No, hi ha vegades que hi ha comportaments que, sí, que hauran de passar mesos per poder analitzar-los, però també no sé si era una cosa de voler dir el mateix xandall que maduro per gravar vídeos, perquè també hi ha molta de gent que ha començat a gravar vídeos amb aquest xandall, sí, que basta que una cosa se posi de moda.
Després de la pandèmia, igual, eso también se nota.
Home, aquí podem parlar també dels fenòmens virals, no? Que en la moda ha canviat molt les xarxes socials, la forma de condicionar la moda. Des del mateix punt que totes les celebrities expliquen els seus looks, els seus outfits, ha condicionat totalment aquest món, no?
Sí, 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 totalmente. O sea, hoy en día el influencer sale... De hecho, vemos muchos vídeos de influencers que se están poniendo la ropa. Y esto me funciona o no me funciona.
Això
la mezcla influye.
Un get ready with me, no?
Sí.
Això de que sí, se preparen, sí. se muden o se vesteixen, sí. I avui me posa aquest complement i avui sí, això sí, és un sí. Get ready with me.
Venga, os escucho. Venga, decidme, ¿qué os parece? Y al final... por ejemplo, la prenda chándal, que en este caso podríamos hablar mucho de lo que es el pantalón cómodo. Lo puedes mezclar luego, pues eso, con otro tipo de tejidos o con un complemento completado. O sea, los complementos hoy en día hay gente que no necesita gafas de ver y tienes un montón de gafas porque es un complemento más que me parece maravilloso.
Soledad, tu que has vestit a molt de celebrities, has assessorat, no?, a moltes persones en diferents trajectòries. Hi ha una cosa molt important, és que un ha de ser conscient, no?, també de lo que li queda bé o de lo que no, o simplement dir, mira, a mi m'agrada anar així i punt, no?
Bueno, yo creo que al final mi parte de visajismo, que es lo que hago como asesora, es decir, yo trabajo mucho lo que es el maquillaje y la peluquería con gente de la mano que hace el estilismo de ropa. Al final... Lo importante cuando trabajo con artistas en este caso o con una clienta que viene a requerir mis servicios es qué es lo que quieres transmitir, en qué momento estás, qué queremos que te vean, ¿no? ¿Cómo lo vas a defender? Entonces es muy importante qué te favorece, porque si esa persona se ve bien, lo va a defender. Y eso al final se convierte en tendencia, porque no todo el mundo tiene un prototipo, pero...
No volvemos a los prototipos.
Claro, pero sí es cierto que mucha gente se va a ver identificada si tú Exacto. vas pues un poco acorde a lo que tú sientes dentro, a quién eres y lo que quieres transmitir. Y de eso luego, pues para eso está... el vestirte, un buen cabello, un buen maquillaje para transmitir exactamente lo que tú quieres. Esa es la parte del visajismo.
Una mica allò que de Coco Chanel, no? Que ets sí. tu que has de dur el vestit sí. i no el vestit t'ha de dur a tu, que és quanta vegada està pella per anar de noces, que vas entalonada, emperrucada, amb un monyo, joies, unes recadotes...
Disfrazada.
No, i a part, que vas com a Gersia, sí. perquè no pots en tant de pes, perquè no estàs acostumada, no tens el coll preparat
molt,
per poder
sí.
dur
tot
aquest material.
Se clar. Nota molt. Sí. Quan un va a unes noces i no està acostumat a anar de noces, se nota molt. Abans de dir-te adéu, Soledad, tu que has recorregut mig món, que has viscut a diferents llocs, ara estàs aquí, a les nostres illes, ara vius a Mallorca, per alguna raó en particular.
Bueno, he montado un centro holístico maravilloso porque, bueno, parte de lo que estamos hablando hoy tiene mucho que ver. Un centro holístico con tres mujeres maravillosas que pues trabajamos desde la acupuntura china, la medicina tradicional, el PNI, nutrición y movimiento, la estética, lo que es estética para embellecer, tanto tratamientos faciales, corporales, y luego mi parte de asesoría de imagen y morfología capilar, pues para que cuando entres allí, en ese centro, pues puedas salir relajada, feliz y que vivas una experiencia maravillosa.
Sientes sortir com a nous, idò? Visitarem a la Soledad, sens dubte. Moltíssimes gràcies.
Tenemos una visita pendiente per demanar-te quin és el xandall que me va bé, perquè jo... I també has dit una cosa com avui m'aquest amb això, que és molt un tema d'actitud. No és tant la peça que tries, sinó que la dus tu. Però, clar, quan dus xandall, te peia per fer com a... I a mi això com a que m'acosta. No, a veure, quan dus un xandall...
Mai m'he posat un xandall i he començat a fer...
Perdona, un xandall t'empodera moltíssim. Caminar son ya te marca una manera de caminar.
Si vas cómodo, és que clar. Si vas cómodo, vas...
Ara entenc moltes coses.
Claro.
Dissabte te vaig veure així com un poc flamenc.
Bueno, pues todo, hoy en día...
Es chándal.
Perdón, hoy en día he de decir que puedes perfectamente ir en chándal, busca tu chándal, y sobre todo tu, la que te sientas a gusto y sientas que es tu prenda, que va a ti, adaptada a ti. Por eso las grandes firmas... trabajan los tejidos.
¿En un sí o un no podem anar xandall a la feina?
¿Por qué no?
Ara crearem tendències. Mira,
luego hay que buscar imágenes. Soledad Rebollar, moltíssimes gràcies per aquesta visita.
Gràcies a vosaltres per invitar-me.
11 i 28, uns consells, continuant tot d'una.
Yo ya no sé qué ponerme, ni si está bien pasarle a pasear, si llevo puesto mi chándal para ver Netflix tirado al sofá. Yeah, yeah, yeah. Quizás no es el lugar, no quiero incomodar, pero estoy bien así. Hoy me he comprado un par, me empiezo a acostumbrar tu hogar. Quiero ir igualito a ti, la sudadera te queda tan bien. Estoy muy cómodo así, no te voy a mentir. Yo ya no sé qué ponerme, ni si está bien pasarle a pasear.
Al dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és informació.
Diumenge, a les 12, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona federació amb els equips balears.
Gol del Porreres!
I a primera divisió, tota l'emoció del Metropolitano, del partit Atlètic de Madrid-Reial Mallorca. Després de la victòria contra l'Atlètic Club, els mallorquinistes cercaran donar la sorpresa a un dels estadis més difícils de la Lliga.
Lo primero que pienso que esto no sé si es sano, lo primero.
El millor futbol se sent a Esports 3 en joc. I també veu el canal de YouTube Divetres.
Al dia, IB3 Ràdio.
Onze i mitja en punt aquests darrers dies n'han parlat per pa i per sal. Ha estat una de les notícies de més impacte dels darrers mesos sobre un famós, sobre un cantant. Me refereixo a Julio Iglesias, que continua en el centre de la polèmica i per aquesta raó avui volem aprofundir en el tema i en la investigació al voltant del cantant.
Així és, Marta, el cantant Julio Iglesias continua sent protagonista de l'actualitat, no per la seva música en aquest cas, sinó per aquesta investigació periodística, ja ho sabeu, publicada per El Diario, a partir del testimoni de dues atletes, de dues dones que asseguraven haver patit abusos quan treballaven per ell. El cas, basat en relats personals i també en documentació contrastada pel mitjà, ha generat un fort impacte mediàtic i ha reobert el debat sobre els límits del poder, la impunitat de les figures públiques i també les dificultats que afronten les víctimes a l'hora de denunciar, especialment, Xisco, quan els fets són antics, han passat fa uns anys i impliquen també persones molt influents, com és el cas de Julio Iglesias.
Així, Joan, i per entendre com s'ha construït aquesta investigació, que expliquen exactament les denunciants i quines són les implicacions periodístiques i socials d'aquest cas. En parlam amb Angie Galvin, periodista del Diario.es i directora del Diario.es aquí a Balears. Angie, com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Bé, ja duim una setmana llarga parlant de Julio Iglesias, d'ençà que el seu diari va destapar aquest cas, en el sentit de tot color, amb vit gent que ja qüestionava el testimoni de les víctimes, amb vit que li sortien molt de defensors, i també hi ha molta de gent, han de dir, sobretot per xarxes, que és una mica com he seguit el cas, que en tenia una mica el testimoni d'aquestes dones i que no t'ha sorprès en absolut que venguessin, que aquesta declaració fos sobre un personatge com Julio Iglesias. Però en el cas del diari, com neix aquesta investigació? Com arranca tot i com arribau en aquestes primeres informacions per dir, tenim un cas, anem a investigar-lo?
Idò, fa justament 3 anys, el gener de fa 3 anys, es va arribar un correu electrònic anònim a la redacció i va acabar en mans d'Helena Cabrera, que és la redactora en cap de la secció de Cultura. I a partir d'aquí va començar a fer la investigació en secret, perquè la majoria de persones de la redacció ni tan sols ho sabia. De fet, quan a Madrid havien de fer tasques d'investigació, enviaven a la gent a fer el treball i comentaven que havien de fer obres de canalització de les aigües i de més. Vull dir que això ha estat estat una investigació que molts periodistes del diario.es ni tan sols coneixien que s'estava fent. Clar, és un tema que s'ha tenint molt, molt, molt amarrat. Evidentment, tot el que s'ha publicat està molt, molt bé contrastat, vosaltres ho sabeu, és públic també, però és que en aquest cas estem xerrant d'una de les majors fortunes que hi ha. Jo crec que és el principal cantant en llengua castellana de tota aquesta història. I una demanda, si perds una demanda contra Julio Iglesias, pot ser una demanda que és milionària, sense cap dubte. De fet, els seus equips ja ho estan estudiant. Per tant, ha estat una feina de... s'ha dut amb molt de secretisme, perquè s'ha de fer així, i en viatges. O sigui, el que fa és intentar recopilar testimonis i viatjar. S'ha de viatjar cap a Amèrica Latina i també cap als Estats Units per intentar xerrar no només amb aquestes dones, sinó també tenir documentació i xerrar amb 15 treballadors de Julio Iglesias.
Angie, és veritat que ho estan molt prudents, molt curosos, molt respectuosos també, si m'ho permets, amb aquesta investigació. Heu dit en moltes ocasions que si no tinguéssiu contrastat molt bé tot allò que havíeu aconseguit, no haguéssiu pogut publicar aquesta notícia. Vull dir que a darrere hi ha molta de feina, però també una base. I és veritat que també ho han dit moltes vegades en aquest programa, heu fet allò que ha de fer un periodista, que rep una denúncia, una informació, i surten al carrer a veure si és vera que plou o que no plou, sí. No? Que al final és allò que hem de fer. Si mos diuen que plou, han de sortir i han de mirar si plou o no plou. Però bé, al marge d'això, saben que aquestes dues dones no varen ser les que varen anar en el diari a dir mos ha passat això, sinó que hi havia una altra persona s'entorn, no, del cantant que va denunciar aquestes conductes i que ho ha anat estirant del fil per saber què hi havia darrere. Però que mos podeu explicar de les víctimes i d'allò que ho ha aconseguit del seu testimoni, no? Qui són aquestes dues dones, en quin context laboral fan feina, i es varen produir també aquests abusos, i de què acusen exactament en Julio Iglesias, per fer un petit resum, perquè n'hem sentit a parlar molt, però també per contextualitzar una mica avui.
Sí, hem de tenir en compte que aquestes treballadores, com la resta de treballadores que fan feina a les mansions de Julio Iglesias, a la República Dominicana i a les Bahamas, són dones d'una classe social baixa, o sigui, la majoria són dones sense estudis, dones joves, que viuen unes condicions molt precàries. Ja a la República Dominicana les condicions són complicades i més encara en persones tan joves, perquè la franja d'edat són els 20 i pico anys. Una de les denunciants, de fet, tenia 22, i els anuncis per recaptar aquestes dones eren entre 25 i 35 anys, però també estem xerrant de dones joves en situació de vulnerabilitat, que reflecteixen molt bé el cas d'aquestes dues dones, que una feia feina a la llar i l'altra era la fisioterapeuta de Julio Iglesias. Clar, nosaltres hem respectat els desitjos d'elles, que era respectar el seu nom i la seva veu, que no fossin públics perquè tenien por de les possibles represàlies. Quin és l'ambient que elles defineixen? Bueno, és un ambient una mica com de senyor feudal. O sigui, un ambient, si qualcú ha vist, perdoneu-me la comparativa, però si heu vist en Juego de Tronos, en Jeffrey, el fill petit que està en el poder, que el que és ros i que és petit, que és una mica una persona molt déspota, no? Que fa el que vol, que amb les persones, i que no té cap tipus d'empatia, no? Pues retractant aquest tipus d'ambient, no? Un ambient amb moltíssim control. Elles no podien tenir telèfon allà, segons el seu relat, no podien tenir nòvio, no podien tenir fills, i no podien contactar amb l'exterior, perquè també heu de pensar que això és 2021, tenim encara les conseqüències de la pandèmia, i que això, segons el seu relat, s'utilitza com a excusa per no deixar-les ni tan sols sortir de casa ni tenir telèfon. I també el que hauria fet és intentar manipular-les perquè no xerressin entre elles, no? Per intentar que cadascuna desconfiés de les altres. I relaten, bueno, un ambient de control absolut i d'agressions sexuals. No només per part de Julio Iglesias, sinó també d'una figura intermitja, que són com unes governantes.
És aquesta jerarquia. Aquí volia entrar, perquè elles estaven com a governades per una altra dona, que era la que encapçalava aquesta jerarquia, no?
Sí, n'hi havia més d'una. Elles s'acusen en particular a dues d'elles. Una no va contestar les nostres preguntes i l'altra va dir que això era una benitura, que no s'havia produït mai. I, clar, aquestes zones són les que estan acusades per part dels dos testimonis d'aquestes dues zones de fer de reclutadores, perquè imagineu-vos, això estan xerrant de República Dominicana, no és una oferta laboral seriosa, sinó que eren missatges d'Instagram, que això a Espanya no és molt habitual. per sort. I aquestes dones feien de reclutadores de les dones més jovenetes i presumptament participaven a les agressions sexuals. De fet, hi ha un episodi supercru perquè una d'aquestes dones ens va contar que una de les governantes li va dir que es tapés les seves parts íntimes quan mantinguessin relacions sexuals per tal de que no es toquessin elles. Perquè presumptament Julio Iglesias el que feia era obligar-les a fer relacions sexuals a tres. Julio Iglesias, les governantes en aquest cas i les dones que han denunciat els fets.
Duríssim, no? I a més, més enllà d'aquestes pràctiques, no? La violència, no? També que exercia. Jo, el primer dia que varen sortir publicats els àudios d'aquestes dones que expliques, vaig quedar, bé, em torre a girar perquè no me podia creure que la violència que exercia també hi fos tan present, no? Que en Quilbou sempre hem comentat, no? Aquests vídeos que circulen ara per xarxes dels anys 80, dels anys 90, en què veiem un Julio Iglesias, perdoneu-me l'expressió, molt babós, no? En ser dones...
Desfermat, en certa
manera. Desfermat, que en aquell moment supos que, d'alguna manera, no és que justificassin, però que ho normalitzàvem una mica més, tot i que és vera que no era normal, i ara supos que amb uns ulls de 2026 ho veiem molt anormal, afortunadament. Clar, més enllà d'aquesta agressió sexual hi ha la violència, no?, que també exercia contra elles. Vull dir que també s'afegeix aquesta altra part que també és molt crua per aquestes dones.
No només una violència física que relaten elles, perquè, per exemple, la fisioterapeuta va dir que ell li va obligar durant tota una nit per calmar-lo, els dolors que tenia, a fer-li una fel·lació durant tota la nit, i quan ella es dormia, el que feia ell era donar-li cops perquè no es dormís durant tota la nit. Que, de fet, Anna Bergón va fer unes declaracions, jo crec que, si me perdoneu, per comentar aquestes declaracions, crec que no van ser molt adients, no? Perquè va comentar que qui pot estar tota una nit mantenint relacions... Bueno,
va qüestionar
testimoni amb unes paraules que millor ni tan sols reproduir. I no només són les presumptes agressions físiques, sinó jo crec que també l'ambient. De fet, a la jurisprudència es té en compte quan un ambient és hostil i quan hi ha una intimidació latent en l'ambient, no? Clar, imagineu-vos que ell, de fet, va ajudar a la construcció de l'aeroport de la República Dominicana. Vull dir, clar, jo crec que...
Hi ha molt d'interessos. I molt de dobbers al darrere. De totes maneres, Angie, serà difícil lluitar contra els arguments dels advocats de Julio Iglesias, de la defensa? Una batalla ben complicada.
És una batalla molt complicada. Clar, ara el primer pas és decidir si es pot jutjar Julio Iglesias des d'Espanya. De fet, el que actualment el posicionament jurídic és la Fiscalia té dues denúncies, aquestes dues dones assessorades per unes advocades a nivell internacional, i ha de decidir primer si l'Audiència Nacional és competent o no per tractar el tema. En Julio Iglesias ha demanat personar-se i tenir accés a aquesta documentació, però és que ni tan sols estava obert el procediment. Vull dir, la Fiscalia ho està estudiant. Si la Fiscalia veu que hi ha indicis, prendrà testimoni de les dones i de Julio Iglesias i presentarà una denúncia davant l'Audiència Nacional i se'l podrà jutjar o no, però ara hem d'esperar. Clar, també sí que és cert que és, diguem-ne, com una lluita contra un gegant, perquè els diners que té Julio Iglesias per contractar els millors abogats del món no es podrà comparar amb la defensa jurídica que poden tenir elles.
Clar, perquè aquí no són les proves o què és allò que té fermat el teu diari per haver decidit tirar cap endavant tot això, perquè jo l'altre dia veia l'entrevista que li varen fer a un programa a Navaitiare, que és que va ser parella de Julio Iglesias durant molt de temps, recorden que ell era menor d'edat quan el va conèixer, va escriure un llibre que se deia Muñeca de Trapo, on deia que anava tot el dia mig drogada i que ell l'obligava a mantenir relacions sexuals a diverses bandes, per dir-ho així en aquest horari. Però l'altre dia va desdir-se de les seves declaracions i va dir que com que ella no parlava molt bé castellà, que l'autor del llibre, que era que havia transcrit les seves memòries, havia transcrit allò que ell havia considerat perquè el llibre fos com a més sucós i poder vendre més exemplars. Clar, ja tenim un d'aquests testimonis totalment desactivat perquè ella mateixa s'ha desactivat. Això sí, hi ha un majordom que en els anys 80 va parlar que en Julio Iglesias era així una mica especialet, que ara s'han recuperat les declaracions d'aquest bon home, però no sé fins a quin punt des del diari, no sé quines són les proves, si se poden comentar, tot allò que no comprometeix investigació, òbviament, però ha de ser un tema que està com a molt tancat, com perquè ningú pugui fer anques enrere, perquè això no seria un problema.
Clar, jo crec que aquí hi ha dues coses que són diferents. Per una part, és investigació periodística, que nosaltres, en aquest cas, no tenim cap tipus de denúncia al diari per haver publicat això, perquè sempre quan tu publiques una notícia, la persona afectada pot denunciar-te i té dret a rectificació. Nosaltres, en el nostre cas, no tenim cap tipus de denúncia. Això només per deixar-ho clar, perquè clar, nosaltres no hem de demostrar res davant de jutjat, de moment, que és probable que Ventura sí. Però després està el cas judicial d'aquestes dues dones. La defensa no ha volgut compartir amb els mitjans quins són els documents que tenen. En el nostre cas, nosaltres que tenim trucades telefòniques, tenim els missatges i també tenim, per exemple, proves mèdiques que obligaven a fer aquestes dones per saber si tenien malalties de transmissió sexual. No és molt comú. Vull dir, imagineu-vos una persona de la llar, tu per contractar-la no has de saber si té sida o no té sida, o si té VIH.
I un apunt més, no sé si ja s'ha produït o no, però just quan va ocórrer vas comentar que sortirien més proves. No sé si encara poden sortir més.
Sí. O sigui, tenim més documentació, sí.
Que no pots revelar, m'imagino.
No, de moment no, però...
Aquesta és la darrera actualització, però si te sembla, tornem a parlar tot d'una que surtin aquestes noves proves, perquè probablement els arguments canviaran. Angie Galvin, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
11:43, fem una petita pausa per publicitat i tot d'una, ja sabeu, és dimecres, donem el repàs a les revistes del CO amb Xisco Nadal, tot d'una.
El dia, amb Marta Grau.
I de tres ràdios, humor.
Vetres dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. I Vetres, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga amb la casa.
Aire, amb Joan Cabot i Vetres Ràdio.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Vetres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia. IB3 Ràdio.
Onze i 45, repassen les revistes del CO.
Amor, 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 passo de ti.
Així és, començarem per la revista de Gana, d'aquests ministeris, com és la revista Hola, que du el funeral d'Irene de Grècia, la germana de la reina emèrita, en portada. Diuen, la família real ha dado el último adiós a la princesa Irene de Grècia, un moment trist i especialment difícil per la reina Sofia, recordant que ha perdut a la seva germana, confident, amiga, i era en qui podia dipositar tots els seus secrets, perquè, evidentment, quan és reina no ha de ser fàcil fer noves amistats, i entenem una mica el dolor de la reina Sofia. Va morir a 83 anys, després d'una llarga malaltia. La família reial ha anat a dos funerals, un funeral a l'estat espanyol i un altre a Grècia, el qual els reis d'Espanya van haver d'abandonar a correcuita després de dir adéu a sa tia Pecu, que era com la coneixien allà a sa família reial, van haver de partir per mort de l'accident de tren a Còrdoba. Dos funerals, en aquest dels dos hi va anar el rei emèrit, compten algunes cròniques que el rei Joan Carles anava a venir en el funeral que se feia a Espanya, però quan li varen recordar que no podia dormir a Sarsuela va dir, i de no venc. Després d'haver-li dedicat aquell llibre, que Reconciliación, a la seva Sophie i que teòricament donaves la sensació de que havia estat un matrimoni idíl·lic. Jo, què vols que te digui? Si s'ha mort la germana de la teva dona, a la que has dit que estimaves tant i que agraïes tant el seu suport durant tant d'anys, que manco, que ha anat a un moment... La gent demostra qui és en el moment complicat.
En el moment complicat. I, no només...
I ara pot defensar-lo, si vols.
No, Déu me'n guard.
No, te veien ganes de defensar-lo.
No, anava a dir que, evidentment, un germà és un germà, i en aquest cas, aquesta germana, per Doña Sofia, era molt important, vull dir, passaven els estius plegades, però no només les vacances, sinó que vivien plegades i que s'ho contaven tot i que vivien d'una manera molt unida. I és vera que si tu pots venir a una regata, per exemple, i no pots venir per un funeral, no, poses un pot de manifest, no sé...
No, deixes clar que aquesta reconciliació no era... potser no era tan de veres com havies volgut fer creure.
En el final serà ver allò que dèiem, no?, que tanta reconciliació en el que volia el rei Joan Carles I, l'emèrit era retreure, no? Un poc...
No, i és un tema, jo crec que ja n'han parlat mil pits, sí, ara no pot insistir, que és un tema de reivindicar el seu llegat, que és allò que ha fet amb aquest llibre. Ara, el tema que ha sortit, que està llegint ara Serra vistes és qui serà la gran beneficiària de l'herència d'Irene de Grècia, que serà Irene Urdangarín, la filla petita de la infanta Cristina. Ha deixat de banda en temes hereditaris en aquest sentit a la princesa Eleonor i a l'infanta Sofia. Recordem que Irene Urdangarín du el nom de sa seva padrina jove, que és Irene de Grècia, i la varen fer padrina d'aquesta nina. I també els germans Urdangarins hauran rebut part de sa herència d'Irene de Grècia. Ella ha decidit votar-se el protocol i, segons explicava sa notícia, ha decidit repartir-ho de la manera que ja s'ho sentia, perquè varen passar molts estius plegats a mar i vent, i Irene de Grècia va ser una de les netes dels reis més propera a la princesa Irene.
Home, jo entenc que no hagi deixat res per ventura la princesa Leonor i la infanta Sofia, però clar, supos que també els fills de Elena queden una mica desplaçats, però bé.
Estimada.
Ha fet allò que ha volgut, està clar.
I sabran, en veritat.
Sabran.
Jo només ho comento el titular, si vols, ara.
Sí.
Els pegam un truc
i els demanem hola. Que no han estat justos.
Hola, Victoria Federica, com estàs?
Quantes
pressions.
No, la portada de lectures, ara també la compartim, també va dedicada a la reina emèrita, amb el titular Sofia arropada per la princesa Leonor. Perdonaus. Ei, però lectures, no és la revista Lectures, he estat jo que copia malament el títol, és la revista Semana. Crec que és la revista 10 minuts que du a l'infanta.
Les repassam totes, no passa res.
No, aquí gràcies, 10 minuts. He estat jo que ho he apuntat malament. Com podem veure, Sofia arropada per la princesa Leonor i ben just abans, que ara mos ho tapa Skyron, una finestreta amb en Can Llamant, que ha passat per l'estat espanyol, ha estat de turner, presentant aquesta sèrie El Turco. De fet, acaba de fer una entrevista en Tamara Falcó. Convita a la gent que a les publicitats d'Ivetres Ràdio o Ivetres Televisió recuperin aquesta entrevista, que és la pitjor entrevista que he vist en la meva vida. És a dir, és una entrevista. Però, clar, ella diu, soy una mujer con suerte, soy la envidia de muchas y muchos, totalment d'acord, però que haguessis pogut aprofitar per fer qualque pregunta també. Can Llamant, que ha tingut problemes a Turquia, va ser detingut a Istanbul, ara farà una setmana per possessió de drogues, i Can Llamant ja ha dit que és que a Turquia li tenen mania, que allò on realment se sent còmode és a Itàlia. L'han pogut veure fora camiseta ara, ho dic per als oients de ràdio, davant del Colosseu, com si fos una mena de gladiador que havia d'anar a lluitar. Té per estrenar aquesta sèrie i sembla que l'han deixat partir a Turquia, per tant, el problema de la justícia turca no en té gaires. Canviem de portada, i ara sí, passam a la revista Lectures, perquè hi ha la entrevista amb en Javier Santos, que per aquells que no el conegueu és el no fi de Julio Iglesias. Recordeu que Julio Iglesias en els anys 70 va tenir una noche de amor, com diria Bárbara Rey, amb una culturista que va conèixer un hotel, que és na Maria Edith Santos, sa mare d'aquest jove. Doncs aquest jove, ja que la justícia, per qüestions diverses, no l'ha reconegut com a fill de Julio Iglesias, ha decidit parlar. Diu, sé com actuen mi padre i sus secuaces. Las chicas van a sufrir mucho. Diu, es pronto para posicionarse, pero siempre voy a estar del lado de las víctimas. Eso no significa que esté culpando a mi padre. Diu, ei, mi padre.
Directament.
Fins i tot. Pero me siembra muchas dudas. Lo he vivido en primera persona. Sé cómo actúa. Ha hecho un comunicado, dice que va a demostrar la verdad y que todo es mentira. Lo mismo que dijo de mi madre. No me tengo que preocupar de mi padre porque ya te quiero defensa. Y diu, Què hiciste que a mi aquesta pregunta que m'ha interessat? Què vares fer quan vares saber d'aquestes acusacions? Diu, me vaig parar en contacte amb els periodistes que han fet aquesta investigació per saber detalls i llavors li vaig dir a ma mare, mamà, deberías llamar a los abogados de estas chicas y ofrecerte como testigo para reforzar su testimonio. Tenemos pruebas de todo el daño que te hicieron. Kabum.
Kabum.
És a dir, que li té ganes, no ho negarem, en aquest sentit, en Julio Iglesias. També, finestra petita per Imanol Arias, que s'ha casat en secret a 69 anys. S'ha casat amb Nélida Grajales, que és una advocada argentina. Ell ja molt content, després d'haver-se lliurat de sa presó, en so cas Numària, recordant que li demanaven 27 anys per problemes amb Hisenda. També, la revista de lectures ha fet un masclum que m'ha encantat, perquè devien tenir d'arxiu un reportatge amb en Imanol Arias per demanar-li com és que estava tan en forma en els 69 anys, i diu ell, me dan dos peces de 6 quilos i me dicen que lo mío, el seu físic, és per repetició, no per levantamiento. Per tant, si qualcú vol estar en forma con Imanol Arias, només ha d'anar a la revista de lectures. I avui aprofitaré, tenc un minut,
sí,
senyora
sí,
directora,
sí.
Si entenc.
I tant que sí.
Clar, com que ja no és en Nélida Grajales, ho puc contar. Jo vaig anar un any en Esgoya a cobrir-los per aquesta casa, per Ivetra Ràdio, perquè jo estava a un programa amb en Javier Nate Sanz. I me van enviar a Esgoya. I en Imanol Arias tenia una lota en aquell moment que va venir vestida amb una mantellina que duia un Goya estampat. Què va fer en Xisco Nadal? A un moment determinat se va pensar que era una hostesa. I li va dir... li va dir, perdona, ¿com puc ir al baño? I aquell lota me diu, i jo què sé, jo estoy aquí con Imanol. I clar, crec que mai m'havia sentit tan fatal. Jo dic, és que m'engeguen. I a més, que ella va estar allà de més una hora, perquè ni Manon Arias estava allà en somni que xerrava, i ella se devia pensar, ai, mira tu que bé, que també era triu, petitona meva. Devia pensar, mira, qualcú cinèfil que sap que jo també faig pel·lícules. I clar, jo, com que era bona, amb aquella mantellina d'Esgoya, dic, els hi dono donat a totes les hosteses per ambientar amb aquesta pashmina. I què t'ha parit, secretari?
Que m'ha deixat sense paraules.
És que ha estat avui que repassava això i he mirat aquesta lota i he dit, no, se mateix, sense que jo hi fiqui a sa gamba. Per tant,
un dia, Xisco Nadal, ja mos ha contat algunes anècdotes, però hauries d'escriure un llibre per deixar constància escrita d'aquestes cosones, curiositats que t'han passat.
No, però això demostra que jo sempre he estat una persona senzilla, de províncies, i clar, també eres a capital i de vegades no saps el protocol.
De totes maneres,
tu veus una dona vestida de goyesca.
Però què li costava dir-te, mira, no ho sé, tal vegada demana per...
Ja, no, però no? Li haguessis hagut de veure sa cara.
Estoy aquí con Imanol.
I jo què sé, estoy aquí con Imanol.
Relaxa't.
Jo pensava, molt bé, Marta Grau, moltes gràcies.
Exactament, exactament.
Bé, s'han quedat en secret. Ho dic perquè ell va parlar amb el director de lectures i li va dir que s'havien quedat en secret i que està supercontent i que pensa passar la resta de la seva vida amb aquesta dona. Home, 69, ja tampoc te dono molt de temps de seguir canviant de parella.
Ens dona per un darrer punt mentre esperam Toni Fuster i per repassar l'actualitat esportiva.
I el darrer punt per la revista Setmana amb Roberto Leal de protagonista.
Així és, perquè té un programa nou a 3 Media, Nos Vamos de Madre, que ja en sa mare ja ha fet altres programes i ara se l'endú de viatge a sa Marona i a descobrir coses i a plantejar-li reptes perquè ella descobreixi món. Ella és de Mercedes Guillén i ella ha dit que de sa mare allò que valora és que va descobrir que era una dona valenta quan son pare va emmalaltir. Recorden que això va ser el 2019 i diu que va descobrir una altra cara de sa mare quan va poder fer front a sa malaltia de son pare i varen estar plegats fins als darrers dies d'aquest bon home.
Fins aquí el repàs a les revistes.
Repàs, molt... I ses anècdotes, tot.
I ses anècdotes,
com si fos una Lolita. Anècdota, anècdota.
Bona feina. Tot d'un als esports. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia.
Actualitat esportiva, però on passa?
Mira, tenim Supercopa d'Espanya futbol femení. Avui el Barça de les mallorquines Catacoll i Patrick i Jarro jugaran davant l'Atlètic Club de Bilbao. És la segona semifinal que es disputarà a Castalia. Serà avui, ahir va jugar el Real Madrid, que s'imposa a l'Atlètic de Madrid, per tant, primer finalista. Això per un costat, després, per altra banda, el Mallorca ha tingut sessió d'entrenament avui, en principi Mafeo ja podrà jugar, també Raillo, si tot va bé. Morlanes sembla que encara no han vist el partit contra l'Atlètic de Madrid. Avui hi ha Champions, avui, curiosament, l'Atlètic de Madrid juga al camp del Galatasaray quan falti un quart per a les 7 de l'hora baixa. Tenim la barca a Menorca, tenim el vòlei, avui estan viatjant en aquesta hora a Tenerife, perquè demà comença la Copa de la Reina. Jugaran contra l'MB Lugo, el primer rival, i també avui mos visitarà Lorenzo Fluixà. Passarà pels estudis de Betres Ràdio per contar-nos un poc com ha estat aquest quart rally Dakar. Ha quedat a la posició número 54, però m'haurà de contar tot tipus de detalls i què ha passat, que ha tingut problemes mecànics i també d'aquesta aventura del rally Dakar. Tot això a partir de la 1 i 5.
Moltíssimes gràcies, company. Repàs també el contingut del programa del dia. A Menorca, Per Givert, bon dia.
Bon dia. Avui parlarem amb Pep Riudavets, president de l'Associació d'Usuaris de Senitja, perquè els propietaris de les embarcacions que hi ha en aquest port del Cap de Cavalleria han hagut de retirar els seus llaüts perquè no hi ha manera de regularitzar aquests pantalans de llenya que es van construir als anys 70 i d'esquivar les sancions que estan pagant des de fa anys. També anirem a veure un comerç emblemàtic com cada dimecres. Avui coneixerem la història de Trofeus Dani.
Continuem amb Laura Tura i Bici Formentera. Bon dia, Laura.
Molt bon dia, Marta. Molt bon dia, companys. I doncs, nosaltres avui començarem el programa parlant d'exclusió social. Parlarem d'algunes de les xifres més destacades que es poden extreure de l'informe sobre exclusió i desenvolupament social a l'illa d'Eivissa que ha elaborat la Fundació FOESA, i les comentarem amb en Gustavo Gómez, que és el coordinador de Càritas a Eivissa. Més tard prendrem art i part per conèixer una mica més la història de patrimoni desconegut d'Eivissa amb la historiadora de l'art i escriptora Matilde Lladó, i completarem el programa, com fem els dimecres, Marta, sortint al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat, amb un reportatge d'Ana Nieves García Gálvez, on avui la música i els més petits de la casa seran els protagonistes.
Pues escoltem també tot d'una. Igual, Jaume Noguera, amb el contingut del programa del Dia Mallorca. A punt de començar, Jaume, què tenim?
Mira, parlarem amb l'Observatori d'Incidència i d'Atropellaments d'Animals Silvestres, perquè la veritat és que han quedat estorats. L'any passat, només l'any passat, varen atropellar les nostres carreteres de Mallorca, 2.000 animals. Això són 6 animals cada dia.
I què parlen, de moixos, de cans?
D'animals silvestres, moixos, llebres, eriçons, pobrets, que van tan poc a poc, conills, marts, fins i tot, que n'hi ha tan pocs. Volem parlar amb l'Observatori per saber amb què se pot fer per deixar d'atropellar tant d'animals. També parlarem amb l'Ajuntament de Felanitx, que com tots els ajuntaments estan posant les piles per mudar les canonades antigues, amb els pescadors, amb les seves inquietuds, i també parlarem amb en Jaume Carrió, guanyador d'un Goya, però que ha fet un curt titulat Les imatges arribaran a temps, que va sobre totes aquestes fotos que tenim avui en dia, que antigament tenien tant de valor les fotos, i que ara tots tenim milers de fotos.
Si un dia cau el sistema, queden fora memòria, perquè memòria. Ningú imprimeix aquestes fotografies.
Lo maco que era.
És veritat, és una assignatura pendent. Jo la tinc també, la sí. D'imprimir i fer àlbums. Punt i final en aquest programa. La part televisada agafen el relleu i l'Aranam. Continuem amb els informatius a la ràdio.